A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
9 i 37, 4 i 37. Des del passat 23 d'agost, Formentera es troba en la mitja veda de temporada de caça 2026-27, un període molt esperat pel col·lectiu de caçadors, però que enguany ve marcat per novetats importants i restriccions concretes, especialment pel que fa a la tortura europea. Per conèixer de primera mà com s'està vivint aquest inici de temporada als vedats de la nostra illa, tenim avui els micròfons de Ràdio Illa, en Joan Antoni Ferrer, en Plater. Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia a tothom.
A veure, la novetat d'enguany se centra en la tortura europea. Només s'ha permès caçar 4 dies, molt comptats, i amb unes quotes ben estrictes. Com heu rebut aquesta mesura entre els caçadors de l'illa?
A veure, tant com a novetat, no és així. És la segona temporada de caça on s'autoritza el període de mitja veda. I en aquest període de mitja veda realment es centra en el que és la caça dels coloms salvatges, d'estudor, de la paloma torcaz. I que havíem començat prèviament, com cada any, en el que és l'autorització excepcional per control d'espècies i protecció de cultius de l'illa de Formentera per parts dels vedats de caça. Que això va ser mitjans del mes de maig, com cada any, que es fa per protegir aquesta mesura, per protegir els cultius de Formentera.
Sí, hi havia una autorització excepcional per caçar només el tudó, des de mitjans de maig fins que s'obrís la mitja veda d'ara del 23 d'agost.
Bé, t'explic. El tudó, perquè ens facem una idea, és una espècie que està en plena expansió, en clara expansió, i en aquesta illa provoca uns mals importants a l'agricultura, i una forma d'evitar-los és controlar la població d'aquesta espècie, que és una espècie que hem de tenir en compte que és una part migrant, o sigui, oscil·la tant a migracions més llargues, diguem, del nord d'Europa fins al nord d'Àfrica, i altres migracions més curtes, que van moguent-se al llarg de l'any, diguem, d'un costat a l'altre de la península. Però realment és un migrant de hivernant, tocaria ser, això seria el normal, però ara ja tenim que és una quantitat important que és sedentària, que viu aquí tot l'any i que crien aquí i realitzen 4 i 5 postes, vull dir, en total èxit, i per això aquest augment, diguem, de la seva població, una espècie oportunista, diguem, que ha trobat el seu lloc i està en clara expansió. I controlant la seva població, diguem, reduïm aquest mal, diguem, sobre l'agricultura illenca. I el seu període de caça comença el mes de maig i acaba a primers de març, de febrer, ho deia bé, el 8 de febrer.
De maig a febrer. Sí. Però aquí entenc que s'encavalguen dos, diguem-ne, autoritzacions diferents. L'autorització excepcional, la mitja veda i després...
Temporada general. O sigui, realment és una qüestió administrativa perquè és el mateix, és caçar coloms, diguem. I es comença amb una autorització excepcional, a les mes de maig, després es continua en el que es diu mitja veda, que és a partir del mes d'agost, i després, de mitjans, tercer diumenge d'octubre, es comença el que és la temporada general de caça, que acaba cap a primers de febrer. I això, diguem, seria tot el període de caça d'escolom, que es caça quasi tot l'any. Molta gent deu pensar que realment que no serveix aquesta mesura o tal. Bé, jo vos dic que coloms, al cap dels anys, se'n cacen bastants. En presentant, perquè fem uns resums de captura, unes memòries on s'explica tot el que s'ha fet i tot el que s'ha capturat, i parlant de xifres importants, vull dir que es cacen a Formentera bastants de coloms, tot i això n'hi ha, vull dir, el que es tracta és de reduir el mal.
Estem parlant de tudors, eh?
Sí, d'estudor, dels coloms salvatges.
I quan se'n cacen, aproximadament?
Jo posaria que damunt l'illa de Formentera més de 3.000 coloms es cacen.
A l'any?
Sí. Parlem que són molts de coloms, però és que n'hi ha molts. Vull dir, i molts que et dic que és una població que es desplaça d'un lloc a l'altre. Pot haver-hi una migració que ens vengui de Finlàndia, i pot haver una altra que vengui d'Eivissa. És una espècie que té diferents moviments, i llavors tenim coloms que neixen i moren aquí a Formentera, que no surten d'aquí, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, i està... És un nou molt voràs que va... va per son, s'aprofita del que ha de ser moment, diguem...
Va dir els pagesos, si es veuràs. Clar, van ferits.
Clar, a veure, jo què sé, pots començar en primavera, que quasi no en tenim de primavera, però començam en primavera, jo què sé, en les flors d'ametllers, per exemple, o altres arbres fruiters, hort, llavors podem passar jo què sé, mora, raïm li fa molt de mal, llavors passam a figues, ara estan menjant figues els coloms i vull dir, fan mal, el que també hi ha moltes figueres que veig que ningú cull cap figa, però bé, de tot. I diguem, va passant d'un cultiu a un altre i ocasiona un mal important, sobretot el tema de raïms és més important. I sempre s'intenta dur a terme aquest tipus d'accions, si es pot fer, si es permet, a prop d'aquestes vinyes per evitar aquest mal. Però també et diré una cosa, tu, per exemple, vols caçar aquest nombre de coloms a una zona, per exemple, a la Mola, per dir alguna cosa, aquell colom no tens per què caçar-lo immediatament al costat d'aquella vinya. Vull dir, el pots caçar molt més lluny i aquell colom evites que vagi d'aquella vinya perquè el colom ja l'has caçat i aquell colom ja no menjarà més, òbviament. Vull dir que aquest control vull pensar que té un aspecte positiu en conservar i intentar salvar aquests cultius.
Bé, enguany també anem sobre aquestes xifres, que arribarem a final d'any amb uns 3.000 tudons.
Sí, tot així, jo crec que sí, jo crec que sí.
Bé, escolta, el tema de la tòrtora europea, que hi ha aquests 4 dies en què es pot caçar...
Sí, a veure, la tòrtora europea ve d'un altre lloc. La tòrtora europea és una espècie que aquí de tota la vida s'havia caçat, és una espècie també migratòria, però en aquest cas és migratòria estival. O sigui, ara quan trobis la lluna plena i és moment que comença a haver-hi una mica de revoltura de temps i tal, se'n van cap a Àfrica, diguem. És una espècie que ha de mantenir una gestió global. Ha de mantenir una gestió global i és difícil perquè, mira, justament Espanya seria un dels principals implicats i l'altre seria Marroc. Dic, en aquest moment crec que és una mica complicat per justament posar-se en la gestió de la torta. Vull dir, està dins Europa, dins Àfrica, a cavall entre dos mons, i és complicat des d'una gestió, perquè aquí es prenen moltes mesures per conservar la torta, mentre que Nord d'Àfrica es caça sense cap control ningú, per dir-ho d'alguna manera. I a què volia venir a dir amb això? Que veníem d'una moratòria d'aquesta caça, de la torta, durant uns anys, és una espècie que es caça exclusivament a l'estiu, o sigui, després d'haver criat i abans de partir cap a Nord d'Àfrica. I veníem d'una moratòria perquè les xifres així ho recomanaven i s'ha vist que ha augmentat de forma important la seva població, s'ha recuperat i s'ha vist viable una altra vegada recuperar la seva caça. Què passa? Que aquí a Formentera duem anys sense caçar-la per mort de que no es caçava en mitja veda. I clar, com que no es pensa que es caça a l'estiu, vull dir, no es caçava, es caçava algun exemplar a primers de temporada de caça general, en su mes d'octubre, algunes de les que queden més tardanes, que encara queden per aquí, es caçava alguna torta, però era una cosa simbòlica. Ara, com que és el segon any que tenim el període de caça de mitja veda, es va decidir caçar-la de forma molt controlada, perquè a veure, és una cosa simbòlica, per això ni ho menciono, tot i que clar, sort de vedes ho ha de posar, però estem parlant de 25 tortes, tot Formentera, en tota la temporada de caça i per tots els caçadors, vull dir, una xifra simbòlica, i és el segon any que és la mateixa xifra, i la van repartir entre els tres vedats, 8, 8, 9, vull dir... Estan parlant que és algo totalment simbòlic i no se'n parla, i més molt controlat, perquè mira, a temps real se li fa una foto a l'exemplar caçat amb un precinte numerat, explicant qui l'ha caçat, on l'ha caçat, totes les dades que ens demanen, i a temps real es passa via WhatsApp es consell, vull dir, és una cosa que està bastant controlada.
Avui és un dels dies, per cert, que es pot caçar.
Sí, avui és el darrer dia, I enguany, per cert, de comparant-ho l'any passat, n'hi ha bastantes. M'ha passat algun dia d'anar a caçar els coloms i veure moltes més tortes que coloms. Vull dir que n'hi ha bastantes. Caram. Enguany de tortes s'ha notat I a veure, si es fan les coses bé, que jo crec que el futur va per aquí. Mira, ara mateix jo tinc una aplicació, que és una aplicació on tu, temps real també, i geolocalitzat, tu fas una observació i fas un recompte. Fas un recompte d'espècies. Parlem d'espècies cinegètiques, en aquest cas, i unes en concret, perquè depèn del moment de l'any es destina a una espècie o a una altra, i tu vas enviant aquests recomptes i, vull dir, ha d'haver-hi una base científica, diguem, que aquella població està sana, que hi ha unes quantitats d'exemplars suficients, i és així, i en base a això es fan uns cupos, hi ha uns plans cinegètics, vull dir que tot això d'aquí no és fruit d'una decisió qualsevol o de l'azar, diguem, és una cosa que està consensuada i té una base científica. I en aquest cas d'aquí, més clar, impossible, vull dir. Ara està passant també el mateix, ara que hi va començar la pesca, vull dir, està començant també en tot el tema la pesca, vull dir, que ha de comunicar les captures, vull dir, tot això és el futur. Costa adaptar-se una mica, o sona estrany, o dins d'aquest món que vivim, que patim aquesta burocràcia, diguem, excessiva, és una cosa més. Bé, n'hi ha que són positives, no tant. Jo en aquest cas penso que sí que són positives aquest tipus de mesures, perquè tenim una base fiable i s'ha evitat qualsevol tipus d'abús.
Pel que fa al conill, en aquest cas, doncs, la temporada de caça va començar fa setmanes, diria que el 12 de juliol.
Sí. Fa uns anys que vàrem decidir fer una obertura progressiva. Diguem, es dediquen uns dies a caçar, normalment sol ser dimarts, dijous, dissabte i diumenge, festius de caràcter nacional i autonòmic, i el que vàrem fer va ser llevar dos dies i començar només en dijous i diumenges. A partir del mes de juliol, també per evitar es que hi hagi cap tipus d'interferència en l'activitat estival, turística, i d'alguna forma els cans es començaven a posar en forma. Estan parlant d'aquests cans, aquest tipus de can necessita fer bastanta activitat física.
Estem parlant de caça de conill sense escopeta,
Sí, en cans ibisencs, que és el nostre tipus de caça, tant la raça autòctona com el sistema de caça, diguem, que és original d'aquí, de les Balears, sobretot d'Eivissa i Formentera. I clar, es comença de forma progressiva i ara, a partir d'aquest diumenge, que és el dia 6 de setembre, es podrà caçar dimarts, dijous, dissabtes i diumenges, festius de caràcter nacional i autonòmic.
I fins ara quan es podia caçar?
Ara caçàvem només dijous i diumenges.
Això.
I ara també hi ha tres divendres, que té aquest mes d'aquí, que això fa anys que es va aprovar, és una d'aquelles mesures que és una mica absurda, però que es van declarar tres divendres dins el mes de setembre, que es podien caçar també. A vegades, mira, per part de l'administració, no culpa ningú en concret, però a vegades es prenen decisions d'aquelles que diuen, mira, en lloc de donar això o fer qualsevol acció que sigui positiva, però dic, els hi regalo tres dies i estaran contents. I això és una d'aquelles mesures que vaig així una mica. Però bueno.
Què tal els conills d'enguany? Jo em veig per tot arreu.
Sí, però n'hi ha menys.
N'hi ha menys?
Sí, a veure. Mira, parlàvem abans dels coloms, els coloms són una espècie migratòria, té la possibilitat de que si aquí no troba menjar i beure,
se'n va
a un altre lloc més favorable. Clar, les espècies sedentàries, com pugui ser, per exemple, esconí o saperdiu, això és totalment inviable. No es poden desplaçar de Castilla. I clar, va en funció també una mica de sobretot de l'aigua, d'esploure. Va ploure i va ploure prou, i va haver-hi herba, però necessiten més menjar. Diguem, ara hi ha hagut un període, diguem, aquest mes d'agost, per exemple, juliol i agost, que és sequera extrema, sequera extrema. Veus els romanins que estan rostits, vull dir, és complicat aquests animalets que puguin sobreviure. I clar, va lligat a l'agricultura, sobretot una agricultura com la que es feia aquí tradicionalment, una agricultura de mosaics, així, on tens quadrats de diferents tipus de sembres, s'alternen en bosc, en camps de guaret, diguem. Això és la riquesa, diguem, que el que et dona, i sense utilitzar productes químics i tot això d'aquí, i el que et dona la riquesa que fa que hi hagi vida, diguem, que la vida exploti. Però, clar, si no hi ha aigua, tot això se'n va al carai. Ja.
Bé, i després l'obertura de la general de la caça menor serà el pròxim 18 d'octubre.
Sí, és tercer diumenge d'octubre, és allà on es comença el que és la caça amb escopeta, diguem. Tot
fins
i que ara,
al 3 de gener.
Fins, a veure, el que és la perdiu, sí, que és quan comença el seu cicle nupcial, direm, I la perdiu sí que s'acaba el 3 de gener, però continua el que és la caça en cans i vicencs, de conills en cans i vicencs, continua la caça d'aus migratòries, com pugui ser la cega i el tord. Aquí hem de tenir en compte que tenim, que avui en dia ja està molt poqueta gent que ho practiqui, però és una caça tradicional pròpia d'aquí de Formentera, que se caça tots en filats de freu, a Mallorca se li diu filat de coll, que és una caça tradicional d'aquí de Balears, tot i que aquests darrers anys hi ha hagut poquets tords, per lo mateix que dèiem, veure, aquest canvi climàtic que tenim influeix en totes aquestes espècies, sobretot aquestes aus migratòries, i fa que vagi a menys, diguem, aquests anys que pluïa més i que els boscos estaven més humits, doncs hi havia molta més vida. Mira, per exemple, una tonteria que vaig dir, però anys de pebrassos, clar, sí. Anys de pebrassos ha d'haver-hi tota aquesta matèria orgànica que davall s'afuea, que està podrint, aquest, no? aquells filets que veus com una teleta d'aranya, aquells filets blancs, allò són aquests fongs, diferents fongs, un d'ells els pebrassos. I clar, tota aquesta vida necessita perquè hi hagi aquesta
humitat
perquè hi hagi que es vagi podrint i vagi generant aliment i tal, i aquest ambient favorable, ha d'haver-hi aigua i no hi ha aigua. I clar, els anys bons de pebrassos solen ser anys bons de cegues, per exemple. Tu pensa que se sega, principalment, se sega és el que en castellà es diu una becada. Està dissenyada per la forma del seu bec i la col·locació dels ulls i com està fet el seu cap. Té terminacions nervioses fins a la punta del bec i pot moure... És com unes pinces, està feta per agafar llambrins. Quins llambrins hi ha aquí? Ara, diguessis, algú que havia d'anar a buscar un llambrí...
Coquets, no?
Sí, però el que en castellà es diu una lombriz, un llambrí. On vas a agafar llambrins? Yeah. Mira, si no... A veure, això està canviant, anem de cara de semiàrid anem a àrid, diguem, que no hi ha un índex de pluviometria molt baix, i això ja és un clima prop de desèrtic, quasi.
Tu que al final coneixes tan bé el bosc i observes bé les espècies que venen, que van, les sedentàries, com podries explicar... quines són les repercussions del canvi climàtic a la nostra illa?
Com? Molt dolentes, són uns canvis molt dràstics i la majoria d'espècies no els hi dona temps d'adaptar-se ni és el seu ambient, diguem. I jo ho veig malament.
Veus menys massa de pardals, de vida en general?
Sí, a veure, i no, sobretot el tema vegetal. Tu a vegades et mires paisatges i penses, i ara, sense això, perquè comences a veure, per exemple, pins secs, que els pins pateixen la sequera, estan més dèbils, i qualsevol enfermedad, qualsevol paràs, i qualsevol d'això pot atacar-lo i els va matant, i veus que hi ha diferents estaladros aquest que es carrega els pins i tot això, i veus que hi ha molts de pins secs. I tu comences a mirar aquest paisatge i penses, i ara aquest mateix paisatge, sense haver-hi cap tipus de vegetació, perquè clar, hi haurà un moment intermedi, diguem, que anirà a menys, i penses, i quina cara farà això? És que el que semblarà més un desert que altra cosa, diguem, un pla sec on corris a pols, diguem. I això té una mica de pinta d'això d'aquí. És complicat perquè ho veig en agricultura, vull dir, sí, que ni regant, perquè hi ha un, com diríem, sol...
Una irradiació solar.
Més radiació solar.
Molt severa.
Per molta d'aigua que hi tiris, es couen les plantes, els fruits, les plantes, es couen, es bull. I això, doncs, hi haurà que pensar, per exemple, fa uns anys escoltava que si posar... Fer hivernacles, per exemple, ho veig jo, hivernacles, però en malla de sombra, d'ombra, de fer ombra.
Posar ombres al camp.
Sí, això serà quasi necessari per poder sembrar. Vull dir, ara ritme que anem, si això, jo veig que cada vegada va pitjor, no va millor. Vull dir.
Joan, tu no tens tantes canes. Quant temps fa que tu estàs copsant, experimentant aquest canvi?
A veure, jo me'n recordo petit, per exemple. Mira, posaré un exemple molt clar. Aquí a casa teníem vaques.
A Can Plater, aquí
sí,
al costat de Sant Francesc.
Sí, se tanca bé aquí baix. Can Ramon, i teníem vaques, i ara imagina que haguessis de donar menjar a una vaca. No et dic una dotzena de vaques, això que havien arribat a tenir.
Estem parlant de l'any 80.
Sí. A veure, anava a menjar al camp. Ja m'ho mir, que ara, ahir mateix vaig estar passejant, estava regant unes oliveres, i només escarts d'aquests torredons, que han vengut moltes llavoretes que van no eren i han sortit plantes que no... Hi ha aquests escarts redons, com els que es veuen en les pel·lícules de westerns, que van rodant sovint, quan estan secs, sí. que escampen la llavor quan van rodant així.
Sí, sí, sí.
I només veus això, per camp. Que no hi ha altra herba, i que menjarien allí les vaques. No entens el que vull dir? Sembrava alfals, sembrava remolatge, i es feien aquestes coses, però tot això ara ja no ho veig, vull dir, i és un canvi important. Jo era un garrit, anava, girava les buines de les vaques, amb una xedeta, les giraves, i foties una xedada, i traies 4 o 5 cucs de davall cada una, i els feia servir per anar a pescar.
Les buines vols dir la defecació?
Els fems de les vaques. I trobaves allí 4 o 5 llambrins de vall cada una i els agafaves dins un putet per anar a pescar.
Mira que bé.
I ara és que no hi ha res, no hi ha, hi ha poqueta vida. Clar. I pinta malament perquè no vaig, jo no sé, són cicles, el millor aquest cicle, però vaja, jo més ho veig una tendència fixa i cada vegada pitjor.
Bé, Joan, escolta'm, abans d'acomiadar-te, tenim el tema camp de tir, hi ha hagut contactes amb el Consell, tenim constància?
Bé, a veure, això és un tema que se'n parla, direm sempre. Jo quan vegi alguna cosa, fets reals,
sí.
I a veure, jo sé que s'han apel·lat i s'ha fet més feina, crec que... Mira, crec que... llevat de quan es va redactar els projectes camp de tir, era el seu moment... que allí s'hi va fer feina.
Això hauria de ser la legislatura 2015-2019?
Per allà, havia de mirar la data del projecte, però per allà està la cosa. Però llevat d'això, tret d'aquell moment, que si vaig veure que s'hi treballava i vaig pensar que potser es faria realitat, en aquest moment actual penso que també és un moment que s'està treballant a prou, que no es havia abandonat totalment i ara s'està reprenguent aquest tema. No sé on arribarà. El dia que ves camp de tir fet, diria que sí. Ara encara no ho veig.
El projecte és de març de 2014.
Idò.
Març 2014. Però hi ha hagut aquests contactes i s'està estudiant alguna possibilitat d'ubicar-lo en alguna banda? O...
Jo sé que s'estava mirant. A veure, una illa petita com aquesta, 84 quilòmetres quadrats, ha de ser una ubicació que... sigui es mal menor. Es mal menor és que no es molesti a gaire gent o a menys possible i que compleixi tota la normativa, tant sobretot tema ecològic i tema cap a les persones, o sigui, evitar externalitats de tot tipus. I penso que els mitjans per fer-ho perfectament i per fer una cosa el més innocu possible. Mira, jo me'n record que, per exemple, quan es va fer un... perquè la primera externalitat que té un camp de tir és Serramó. Es va fer un estudi sonomètric i es va fer basant-se en la normativa de Catalunya, que és la més estricta que a Espanya, i va complir, va donar positiu, i no només això, sinó que aquell estudi posa... que...
Això amb diguem-ne, fent un simulacre de camp de tir,
sí.
A la zona de residus d'escap?
I sense les mesures que es preveuen amb aquell projecte que minvarien aquestes externalitats.
Tipus panells o...
Sí, hi ha bastanta cosa per focalitzar, per conduir aquesta remor, per reduir-la, hi ha moltes formes de fer-ho. Idò, sense fer res d'això, es va fer aquest estudi, que jo hi vaig anar personalment, i en les conclusions ens diu que compleix, però no només ens diu que compleix sense aplicar aquestes mesures correctores, sinó que, a més, l'activitat pròpia que es du a terme en aquella zona de l'abocador són més nocives que no l'activitat de camp de tir. Això també és curiós, eh? Està clar que, a veure, anem a veure. Una cosa és una activitat esportiva i l'altra... la gestió de residus, la piràmide, diguem, de necessitats bàsiques, està clar que la preferència és obvi que la gestió de residus i que l'activitat de camp de tir o de tir al plat, el tir esportiu, es tira per baix de la piràmide, per baix de la base. Això ho tinc més que clar, vull dir, i és així, és obvi, vull dir, no hi ha que donar-li més voltes. Però fent-se les coses bé, penso que hi cabem tots.
Bé, en principi, la zona que s'està estudiant és aquesta, la del prop del camp de l'àrea de gestió de residus d'escap?
Sí, es mirava allí.
Bé.
És que és de les zones que ja tenen un bon accés, tenen serveis com pugui ser l'accés a la llum, zona d'aparcament, algun espai que ja està prou humanitzat. Vull dir, pens que abans d'anar a agafar un espai que té altres valors, pens que és més important és aprofitar-se d'aquest.
Bé, però bé, de moment això, converses, en estudi, i d'aquí no passa la cosa.
Crec que no et sé dir res més.
Bé, Joan Antoni Ferrer Plater, avui, doncs, caçador de Formentera, amb ell hem repassat una mica aquest inici de la temporada de mitja veda. Uh-huh. En tot cas, bé, bona caça, i un altre dia podríem... És que ja ens estem quedant sense temps, però un altre dia podríem parlar de com cuinem, no? Després, aquests tudons, sí, el conill, o el que faci falta.
Estudó, a la zona nord de la península, està molt valorat,
Sí,
és País Basc, es valora molt.
Porta'ls cap aquí, que ens ajudin una mica.
I aquí hi ha molta gent que no li donen cap valor, hi ha gent que el sap cuinar molt bé, hi ha gent que no l'ha provat mai i el tasta i diu, caram, és bo. És tot qüestió de provar-ho.
Plater, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, molt bon dia a tots.